Ja les tornem a tindre aquí, les xarxes socials. Damià Llau, com estàs? Bon dia.
Bon dia i bon divendres als nostres oients.
Preparat pel cap de setmana?
Preparat pel cap de setmana.
Bueno, però abans de marxar de cap de setmana saps que hem de fer una cita obligatòria, que és fer un cop d'ull a... Bueno, tot el que ha passat a les xarxes socials.
Bueno, ha sigut una setmana convulsa, no? Diguéssim.
Sí. Hem tingut de tot, eh?
De tot, però la política pot ser predominat, no?, als afers xarxieros.
Sí. Però avui parlarem de política des d'una vessant més informativa o més seriosa, i d'una vessant de riure i de reconèixer quan una cosa que es fa per riure pot ser també...
Per plorar.
Per plorar. Ja ho veurem, ara ho parlem. A base de tot això, aquesta setmana, dimarts, va ser 20 de novembre, i a part del Dia Mundial dels Drets de la Infància, també hi ha qui commemora, i alguns també malauradament celebren la mort del dictador Francisco Franco. És una imatge que es va poder veure ara fa uns dies, justament el passat diumenge, a ple cor de Madrid. Bueno, ja ho escolten, eh? Ho deixem així una mica de fons i no ho escoltarem gaire. Però per què posem això? Doncs perquè justament mentre estaven un nombrós grup de franquistes manifestant-se al centre de Madrid fent aquest homenatge a Franco, van irrompre un grup de femen. Ara ho escoltaran. Això és l'ambient que es respirava a la zona de la plaça d'Oriente davant del Palau Reial, davant de l'Òpera de Madrid. Els activistes van anar a denunciar precisament al franquisme i ho van fer...
Bueno, sí, elles anaven despullades, com solen fer les seves manifestacions,
correcte,
i amb una pintada als seus pits i a la seva panxa, cosa... fascismo legal, vergüenza nacional.
Correcte, era el missatge que traslladaven a marcar desvitat exacte als seus pits. I justament això doncs va portar polèmica, també es va traslladar a les xarxes socials, a part de perquè doncs, primer, es permet fer aquest tipus de concentracions, segon, aquesta irrupció, no?, feminista i també doncs, en contra del fascisme, doncs també perquè es va poder veure que propis frangistes o feixistes manifestants van agredir a les manifestants de femen, van fer-los tocaments, i això s'ha pogut recollir amb els vídeos.
Tocaments i cops.
I cops, correcte.
Van rebre bastant aquestes dones.
Correcte.
I bueno, jo, la veritat és que difícilment m'escoltaran, però des d'aquí envia'ls-ho, pues, la meva felicitació, el meu... perquè pues, bueno, elles sabien on anaven, sabien on se posaven, sabien què rebrien, i la valentia d'aquestes dones d'anar allà a queixar-se perquè al segle XXI, l'any 2018, se puguen encara fer aquestes manifestacions que, segons alguna premsa espanyola, diu que són quatre nostàlgics. Se va fer viral un tuit a Twitter que els deia: senyors de la premsa nacional d'Espanyola, los nostàlgics són aquells que es posen a casa un disco dels Beatles.
Sí. Clar.
Això no són nostàlgics.
No. I a part, una altra cosa, que un d'aquests prendes justament era el líder de la Falange espanyola, Manuel Andrino, que es veu com toca amb un policia ja abraçant una de les manifestants de femen,
protegint-la de les agressions,
posa la mà i li toca el pit. Un policia al darrere el reté d'aquesta actuació. S'ha pogut veure a través de les xarxes socials, i hem de dir que aquesta mateixa persona ha estat un dels condemnats per la sala a la delegació de Madrid de la Generalitat, Blanquerna, ara ja fa uns quants anys, si recorden, durant un acte, durant un 11
condemnats
de setembre. Condemnat a 4 anys de presó, però que de moment encara...
Sí, però va tocar uns pits a...
En fi, ho diem una mica perquè justament és segurament una de les imatges que més ha... S'ha vist a través
de... El vídeo es va fer molt viral. Correcte. S'ha fet viral les noies, la fotografia de les noies a la manifestació i el moment d'aquest senyor, per no dir-li una altra cosa, tocant el pit allí. Però bueno, pues, no és això. És, ja tenen dret a tot. Tenen dret a tot i tenen impunitat a tot. I així van pel món, clar.
És aquesta una de les imatges de la setmana. No en podem comentar més, perquè el que fem al final a les xarxes socials és dir què passa, què es veu, sí, què es comenta, què es comparteix, què és el que bull a les xarxes.
Però clar, a vegades hi ha coses que t'encenen i t'has de...
Bueno, entenem que aquí cadascú té les seves opinions.
Molt bé. Jo vull dir que les meves opinions no tenen res que veure, això ho diuen molt amb la que la ràdio són opinions molt personals, eh? Vol dir, no són personals i no... no...
Però bueno, al final segur que les comparteixen moltíssimes i moltíssimes
i
persones.
I és que no, doncs me disculparan, però bueno...
Va, anem a canviar d'assumpte. Seguim en política, però en aquest cas ja no parlem de coses que haurien d'estar prohibides, sinó de coses que passen al Parlament, en aquest cas espanyol. Parlem del Congrés dels Diputats i d'una sessió polèmica per un rifirrafe entre Gabriel Rufián i Josep Borrell. Gabriel Rufián, diputat d'Esquerra Republicana, Josep Borrell, ministre d'Assumptes Exteriors del Govern Socialista Espanyol. Bueno, després d'una sèrie de discussions, etcètera, etcètera, en una de les respostes del senyor Borrell i amb tota la cleca doncs, aplaudint al ministre, Rufián s'aixeca, obre els braços i diu, o va intentar intuir, fixin-se, senyor Borrell, vostè aconsegueix que PP, Ciutadans i el PSOE s'aixequin i l'aplaudeixin. Això, doncs, justament, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, va doncs, cridar-lo a l'ordre, que s'havia de seure, que no podia aixecar-se, va tornar a cridar-lo a l'ordre i al final va expulsar-lo de l'hemicicle. Això va acompanyat de que tots els altres diputats del grup republicà van abandonar la sala de plens del Congrés. I la polèmica també comença aquí. Que Borrell comenta que algú li va fer una escopinyada. Si és així o no és així, doncs tampoc se sap, perquè les càmeres no ho han ensenyat i per tant no es pot verificar.
Home, hi ha una càmera que sí, que es veu bastant es veu, bé, que passa per davant, però que no... Jo
no es veu el què.
Jo no intuïxo que surti des de la boca.
No es pot veure, exacte.
No es pot veure. No es pot veure 100%, però jo no intuïxo que surti res de la boca d'aquell senyor, ni bé que Borrell tampoc, no que sé, torcant-se algo.
Bueno,
no
ja
sé.
Salta dient, no.
I pot ser que aquell xic, este xic, este diputat d'Esquerra, pot ser fes buf o algo així, però no, jo no hi ve cap intenció, bé, no sé, cadascú que vegi el que vulgui a les imatges.
El que sí que és cert és que va haver una mica de polèmica i també s'ha compartit molt a les xarxes socials. De fet, el mateix Rufián demanava que algunes televisions doncs, emetessin el tros sencer, que no fessin retallades, sinó que ho posessin tot. I la veritat és que dins de la caverna mediàtica espanyola doncs, ha aixecat molta polseguera i ha encarregat força contra el diputat republicà. Per altra banda... I això és el que va passar al Congrés d'aquesta setmana i que hem volgut comentar. La setmana passada no vam tindre xarxes socials, però sí que van passar coses també divertides i iròniques. És un exemple, una paròdia que va fer Polònia sobre ja el boom de la Rosalía, ja saben, aquesta cantant flamenca, però que fa doncs,
que
aquesta
està tan de moda, que ha guanyat Grammys bueno, i ja, que surt ja per tot arreu,
tot arreu,
és omnipresent.
Doncs atenció a la paròdia que van fer amb Rufián també com a protagonista i Joan Tardà des de Polònia de TV3.
Hay que ampliar la base antes de la independencia. Olvidarse de la DUI y de la desobediencia. Si vamos poco a poco y sin hacer gran cosa, se hará independentista hasta el señor Vargas Llosa. Lentamente.
Así sí.
Lentamente.
Con curro tan no cal, no cal.
Vamos. Lentamente.
Amplia, amplia.
Lentamente.
Nanu.
Lentamente.
Lo hicimos mal, muy mal, muy mal.
Malamente.
S'ha de reconèixer que és una de les... o passarà per ser una de les millors paròdies que hagin pogut fer aquest 2018. I, de fet, cadascú podrà opinar el que vulgui, però si els mateixos, Rufián i Tardà, s'han també autoparodiat d'aquesta imitació, d'aquesta paròdia que van fer des del Polònia, des de Pamplona, aprofitant doncs, que estaven el passat cap de setmana a la capital Navarra, doncs van agafar i van des del carrer doncs, fer un altre cop aquest gest de les palmes, que no es toquen amb els palmers junts, sinó que es toquen amb l'envers de la mà fent això. Què trobes tu d'això?
Jo personalment crec que Polònia és un dels millors programes que hi ha actualment a la televisió i a TV3. Per què? Perquè, pues perquè actualitza totalment i paròdia tota la classe política, però tota, d'una banda a l'altra. I aquí pues, bueno, entra tothom. En canvi, pues, bueno, hi ha polítics que ho accepten, com ara Rufián, i d'allò que... I s'autoparodien, i altres partits polítics que no ho suporten en absolut. Jo crec que és un programa brutal, que te'n rius, mm-hmm. Inclús hasta l'actualitat passa algo important el dijous a la tarda, i el dijous a la nit allò ja està a Polònia.
Ja està posat, exacte.
Jo crec que són boníssims, el maquillatge, la mateixa la paròdia esta de la Rosalía, és brutal, és una passada.
Sens dubte, això també implica que la classe política entoma aquestes qüestions d'una forma, no sé si dir-li natural, però sí que ho entoma amb una forma que hi ha el dret, no?, a expressar-se, a fer paròdies, a agafar la política o la realitat del carrer, dels parlaments, dels partits polítics, de la societat, i traslladar-la a l'humor, intentar-ho fer divertit i que la gent arrenqui un somriure més enllà de la situació complicada que es viu.
Jo crec que és necessari, i és molt sa per la política. És fer paròdia i fer broma d'uns temps que estem vivint molt serios i molt convulsos.
Correcte.
I això jo crec que és necessari.
I d'una... molt bona, per no dir excel·lent, paròdia i, per tant, un bon treball humorístic i bon treball dels artistes de Polònia, de TV3. Passem a un rap que ja justeja una miqueta més, no? Que també s'ha fet viral esta setmana.
Justeja bastant. S'ha fet viral per lo contrari.
Per lo contrari. Escoltem a Juan Carlos Monedero.
Entonces observo. Vale.
Ay, pequeño Nicolás, que te cuelas en mi casa. Y cuando me quiero dar cuenta te has quedado con la pasta. Eres un niño bonito, escondido en un flequillo. Hacías la pelota para comer solomillo. Te juntas con comisarios, firmas cheques, no grafitis. Y te juntas con poderosos, pero no con las trulpipi.
¡Wow! Paro, ja paro.
Bueno, justament el Chuti, un raper anomenat Sergio Castro, va anar al programa de Juan Carlos Monedero de Público en la frontera i justament doncs, abans d'entrevistar-lo va voler fer esta prova de rap,
no? Unos pinitos
de rap amb el convidat, i va fer aquest rap en honor al pequeño Nicolás.
Bueno, és quan
muy mal.
Quan no s'és conscient de que pues, hi ha coses que a vegades has de ser conscient de lo que es pot fer i lo que no pots fer. I si no saps cantar i no saps rimar, no saps fer cançons, això pues lo que no pots fer.
I a més amb una base que jo crec que era baixada del YouTube i de base per a rapear. I baixada i ja, fer...
Però que almenys que rima una miqueta, ja no, encara que no sàpigues cantar, ja sabem que Monedero no és cantant, però almenys la lletra que rimi una miqueta, que tingui una miqueta d'allò, que no estiries estos estribillos.
Ara anem a posar-nos en lo dolent o en lo bo. Potser això era una fórmula per donar a conèixer el programa. Potser també és una altra opció, no? Fer publicitat, no?
Tot bueno,
que,
és allò de dir...
Aquestes imatges...
Me tiro el ruedo, si faig no, lo ridícul...
I a veure què passa. Això és una de les imatges, sens dubte, d'aquesta setmana. Deixem ja la política, et sembla?
Sí, millor.
Ara posem-nos seriosos, si us plau, perquè anem a parlar segurament del millor anunci que tindrem enguany, obviant els de Nadal, que sempre solen ser algun especial, algun tendret. Este segurament... i valdria la pena escoltar-lo sencer, però no tenim temps. Per tant, ara el comentarem. El títol, Tenemos que vernos más.
Mm-hmm.
guapa.
¿Tú también?
Pues una persona muy importante en mi vida.
Un compañero de vida de 10.
Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid.
Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo.
Estàs sorprès,
amigo, amigo.
Això que escoltem és l'anunci d'aquest 2018 de Ruavieja, que suposo que coneixeran, que són uns licors diversos, entre els quals doncs, hi ha el famós Orujo o hi ha el licor d'herbes. També tenen crema d'arròs, el que passa que nosaltres som més els segadors del Delta o del Léman. Som més dels autòctones del territori.
La nostra, l'altre no és el molt millor.
Què és l'essència d'aquest anunci? Al final compartim moments amb la gent i aprofiten i així promocionen les seves begudes alcohòliques. Però a la base explica que en aquests darrers anys hem començat a consumir massa telèfon mòbil, massa consum audiovisual i hem deixat d'estar pendents de la gent que estimem o de la gent que ens sentim a prop. I agafa i a través d'un estudi de dir quan us heu vist en l'últim temps, no? Doncs aquests dies, aquests altres i tal, fa un estudi i analitza amb aquest càlcul i dades de l'Institut Nacional d'Estadística Espanyol quant temps ens queda per estar amb la gent que estimem, amb un amic, una parella, amb, qui sigui. I els resultats són realment sorprenents, Dami. Podem parlar de dies, no, és que no parlem d'anys, parlem de dies, ni mesos, a vegades.
Ni mesos, parlem de dies. Jo crec que és un... Clar, s'apropa Nadal, els sentiments sempre estan una miqueta més fluixets o a flor de pell, i pam, comencen a arribar ja les propagandes, publicitat, els anuncis, i un vídeo. És un vídeo que està molt ben fet, jo crec que està molt ben filmat, no té res que veure el contingut amb l'Unicor, però bueno, Ruavieja suposo que se disparan les ventes i jo crec que toca molt la fibra, emociona, perquè te'n dones compte d'això, no? Que cada vegada ens estem deshumanitzant més o dessocialitzant més o estem més pendents d'una pantalla, ja sigui tele, ja sigui vídeo, ja sigui un iPad, ja sigui el que sigui.
I el telèfon mòbil,
sobretot el telèfon mòbil, que és que quedem i no podem deixar de mirar el telèfon mòbil a la mínima que hi ha un silenci, una conversa entre amics. I això...
I quan lo impactant és això...
Però anys, no...
Sí.
No dies.
Quan els hi diuen... Quan temps penseu que us queda per estar junts? I diuen, tal, no sé què. Doncs comencen a dir...
Clar, és que tu saps que aquella amistat la tens, encara que la tingués a Barcelona o a Madrid o aquí al poble o... I, bueno, vas parlant, vas enviant whatsapps, però...
El contacte,
el compartir una conversa, el compartir un sopar, el anar a passejar, el compartir una nit de marxa, el que sigui. Això no
això
és...
Ho estem perdent. Ho estem perdent, exacte.
I el que més seriós i el que més a vegades a mi em fa consciència és que la gent jove ja no puja en aquestes relacions socials.
Correcte.
Humanes, m'entens? Ja els veus... Ara ho comentem, veus colles de gent jove i tothom està en el mòbil. Inclús a vegades parlen entre ells de la mateixa colla per WhatsApp, saps? I això fa cosa, no?
S'ha de canviar aquesta situació, i el vídeo impacta, de fet, porta més de 8 milions de reproduccions. Es va penjar diumenge passat i porta 8 milions de reproduccions. Més de 8 milions de reproduccions.
No, és un vídeo molt bonic.
En fi, per reflexionar,
Sí, reflexionar, però serà complicat solucionar això. Però bueno, això depèn de tu mateix, de dir, vaig a fer el possible per a passar més hores amb la gent que realment estic a gust, amb les amistats, amb la família, amb la parella.
I entre les propostes que podeu pensar i podeu imaginar i podeu fer per a passar temps amb les persones i no amb els dispositius electrònics, hi ha, per exemple, anar a ballar.
Vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua.
Això és dimecres, és en directe, Televisió Espanyola, la primera, Operació Triunfo, i el cantant terrassenc egarenc Miki cantant Una lluna a l'aigua de Charango.
Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi.
Cançó que va fer ballar tot el públic, que va fer ballar els concursants, que va fer ballar el presentador Roberto Leal.
El presentador inclús va dir ja era hora.
I això, cantar en català a UT sembla que sigui com un delicte, sembla, no he acabat d'entendre molt bé tota aquesta polseguera que s'ha aixecat en alguns sectors sobre perquè el català estigui present en un programa de televisió d'àmbit nacional, quan el català al final també és una llengua, se suposa, no?, de l'estat espanyol.
Clar, se suposa que és el català, l'euskera, el gallec, el castellà amb les seves variants, que pot ser l'andalús, però això és un problema. Quan un sector de la societat espanyola, que estic segur que... vull entendre
això
que
és
reduït,
el
reducte, sector reduït,
però el que ensenya la cara,
que
no?
Té inadversió cap a una llengua, cap a una cultura que forma part del seu país, doncs, bueno, així estem com estem també. Espero i desitjo, estic convençut que és poca gent la que pensa així, la que critica. Bueno, Twitter va treure fum en contra d'este noi, en contra de cantar en català. A part, crec que és la primera cançó en català.
És després... la primera que es canta després de... Estem al 2018, o per exemple, va començar el 2000... fixeu-se tots els anys que han passat
i totes les cançons que s'han cantat.
L'única cançó que era catalana i que es va traduir va ser Boig per tu, que tampoc s'ha una cançó tan mítica com Boig per tu, que fins i tot els espanyols se la saben, castellanoparlants i que no són catalans, doncs se la coneixen. Com pot ser que encara no l'hagin actuat, per exemple? Ho dic perquè és una cançó d'aquelles mítiques. Clar, ara pot ser, segurament, ja busquen un altre perfil musical, ha canviat el programa, han canviat les generacions, però
sí,
sorprèn,
no? Molts diuen que, ¿por qué cantan en catalán que no entendemos nada? I em diran estos que diuen això lo que entenen quan se canta en anglès.
També a vegades el passa. En fi, enhorabona, doncs, per la direcció d'Operació Triunfo per haver posat una cançó en català. Esperem que no sigui l'única. I, a més, Charango, un grup que podríem dir que fa les Amèriques, i a més és veritat perquè ara em sembla que estan fent una acció humanitària al Perú, si no recordo malament, però en fi, que es mouen i que estan treballant i que han actuat a Madrid, han actuat a moltes ciutats espanyoles, han actuat a grans festivals espanyols, i per tant que qui escolta la música feta aquí sap qui són, coneix les lletres, i si no saps alguna paraula, hi ha uns traductors fantàstics.
Jo sempre penso
fantàstics.
Que qui estima la música té la ment oberta i accepta que es canti en català, en anglès, en euskera,
correcte,
en gallec o en castellà.
Per cert, abans de la gala va haver una mica de... Com podem dir-ho? De show? Algú se li va escapar la mà?
Hi ha molt de suquillo,
sí.
Aquí a l'Operació Triunfo.
Segurament no brilli per les actuacions musicals, així com l'any passat. Suposo que també, com que feia tants anys que no es venia fent Operació Triunfo, va tornar allò d'aquella fervor, no?, de recordar, i va ser una nova edició d'aquelles, com la primera de totes, no?, com aquella de recordar tot el conjunt del programa. Abans d'arribar, doncs, justament a plató, sortint de l'acadèmia, anant cap al plató, una de les concursants, doncs, no sé si emocionada o què, va agafar i va fer... Ensenya un pit. Que això... Clar, ho fem per... No, que ens entenguin. Ho fem pel fet de que ho va fer. No perquè fos un descuit o perquè... No, és que va aixecar la samarreta,
expressament...
el top que portava, i com que no portava sostenidor, doncs se li va veure el pit. Se li va veure. Com que estava corrent i la càmera també es movia, doncs es veu... No es pot apreciar, no es pot fer un zoom ni res de tot això, sinó que, evidentment, doncs, a més, la gràcia i els comentaris a les xarxes socials també van inundar amb aquesta imatge.
No, jo no sé el motiu per què va fer-ho, potser va ser algú impulsiu. Jo, clar, és que aquesta gent els filmen les 24 hores del dia.
Clar, això
arriba
veure,
un moment que potser...
Això no es va veure, això no es va veure a la televisió, sinó es va veure a través de YouTube al canal 24 hores. I de fet el xat ho reconeixia.
És com un
després,
gran hermano, clar, tu estàs tot el dia allí i has d'anar sempre consciente que tens una càmera que t'està vigilant, però a vegades pot ser igual, és gent jove i de dir, doncs, bueno, està ben allí passant-se-ho bé i pam, i ho fas desinhibidament sense que tingui, esperis que tingui conseqüències, però clar, tens allí l'ojo que tot lo ve, allí gravant-te, després això, doncs, clar, en xarxes socials, això se multiplica,
correcte,
per milions.
Ella mateixa, clar, no es pot apreciar bé perquè ho diem, doncs és un vídeo fet des d'internet que no té bona qualitat, per tant, doncs, bueno, no ha de preocupar-se molt, que no serà portada de cap revista, ni crec que
la
posin
no.
Molt. De fet, així ho entenem,
No deixa de ser una anècdota, ja
però,
està.
Però sí que quan el xat de després, sabent que després de la gala, doncs hi ha aquest xat, on te poden la gent comentar i tal, explica... Com, no pensava que això estaria en directe, que pensava que ho editarien i ja està. I aquell moment me vaig portar per l'emoció, ho vaig fer i punt. Però clar, diu ara tota Espanya està com misteta.
Bueno, és el que hi ha.
És el que... Bueno, clar, al final hem de ser conscients del que fem i deixem de fer. És veritat, no? Que és el que passa. Per anar acabant, dos coses. La primera, una imatge que s'ha viralitzat en la qual hi ha una bola... o això sembla una bola, amb un fons que són com si fossin doncs, hexàgons,
sí.
O aquests, bueno, rus d'abelles, per tant,
sí, sí, sí.
Són aquests, aquests polígons, i pels contrastos de colors, per les formes, per tot plegat, a mi em dona, a mi, sensació de moviment. Tu l'has provat, aquesta, Dami?
Bueno, jo l'he provat, no em dona sensació de moviment, però me poso les gafes del cerca
i, sí.
I me dona un lleugera moviment de la bola. No sé si això deu tindre que veure amb... Les... Però sense ulleres no, bueno, no veig res,
aquesta
és totalment estàtic.
Aquesta il·lusió òptica se l'ha inventat un tal Akiyoshi Kitawaka, per tant ja és...
Molt bé, d'aquí al costat,
del costat de, casa,
de casa.
I expliquen que a les persones entre 25 i 35 anys és qui més ho nota. Per tant, estic dins d'aquest rang i
jo,
per tant...
Jo ja veus...
I diuen que a partir dels 40 la sensació és cada cop més difícil de notar.
Molt bé. Ara ho entenc.
Per tant, bueno,
doncs, no m'he de preocupar així, no?
Jo tampoc m'he de preocupar.
Molt
bé. Ja està. I per últim, novetat que els avancem ara, aquí al programa. Si passegen pel poble i són d'aquells habituals que fan un tomb pel poble, bueno, ja hauran vist que els panells de les rutes turístiques doncs, són nous, tant al port com també a dins dels carrers del nucli urbà, però ara hi ha uns més, en alguns punts estratègics, i que els conviden a fer una fantàstica fotografia dels nostres miradors cap a la mar, cap al port, cap als orígens del nostre municipi. Una veritat brutal, eh, això? Això vol dir algú útil, això, Dani?
Jo que sàpiga, no. Jo crec que sàpiga que som pioners amb la instal·lació d'aquests punts Instagram. Són tres punts que han ubicats a diferents llocs estratègics del poble, bàsicament llocs on hi ha vistes espectaculars del port pesquer, i veureu que hi ha un cartel que posa punt Instagram amb un tres accions a fer, seguir el perfil de turisme, fer la foto i etiquetar amb Ella de Mar. N'han posat tres, hi ha previsió de cara a la temporada turística de posar-ne dos o tres fora del casc urbà, amb llocs estratègics també com pot ser el Castell de Sant Jordi, l'Estany o alguna cala així molt turística. Mirarem de posar també wifi, que es pugui, que la gent al moment d'allò pugui fer vídeos, Instagramers, històries, i això ens donarà peu l'any que ve a fer concursos i a que la gent se meneja per dins del terme municipal, una espècie de joc, no? Ara està molt de moda les xarxes socials el tema de la gamificació, o sigui, fer que la gent interactuï amb les xarxes socials i donar pistes i fer-los una espècie de Pokémon,
sí,
però adaptat als llocs turístics del municipi.
Ah, doncs és una iniciativa força curiosa, sens dubte, i que esperem que tingui molt d'èxit. De moment, per començar, primer que passegin pel poble. Aquesta és la primera. I dic a vostès, ja, els caleros i caleres, que a vegades m'ho oblidem i no apreciem tot el nostre valor. Segon...
Encara no ha arribat el fred ni l'hamburguesa. Hem de passejar, que el poble està algo tristón.
Segona, hem d'anar a aquests punts d'interès. Comprovar que seguim al Instagram de turisme. Aquí em sembla que no hi ha calero que no ho segueixi. Però, per si acaso, fem-ho. I després, a partir d'aquí, evidentment, doncs és important que compartim aquestes fotografies que fem al nostre municipi amb l'etiqueta Ametlla de Mar.
Sense la L apòstrofe davant, eh?
Sense la L. Ametlla
de Mar. Si perquè gent posa la L i l'oficial és Ametlla de Mar.
I no funciona l'assumpte. Escolta'm, Dami, la setmana que ve ens acompanyarà en principi l'Eva Garcia i també ja parlarem de la ruta de la tapa del País de Llotja que arrenca, per cert, el pròxim cap de setmana. Serà divendres vinent a les xarxes socials, avui tanquem la paradeta, que hem tingut suficient.
Bon cap de setmana a tothom.
Bon cap de setmana.